Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Un dels hàbits que moltes vegades ens costa molt de tenir ben controlat és el de la nutrició, el de l'alimentació. En volem parlar amb l'Anabel Fernández, que és la directora de nutrició de Coa Center, i que ens ho fa molt més fàcil. Anabel, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
És important saber exactament, havíem parlat de nutrició i alimentació intuïtiva, d'escoltar el nostre cos, però es tracta de també a vegades treure segons quins mites. I un dels mites, que també el tenim molt, molt, molt interioritzat, és el dels hidrats de carboni. Què fem amb els hidrats de carboni? Els podem menjar per la nit? No els podem menjar? Un excés és molt dolent? No ho és tant? Situem-nos una mica amb què hem de fer amb ells, amb els hidrats de carboni.
Sí, jo crec, pobres, que al final hem passat d'odiar el greix a odiar els hidrats.
És veritat, és curiós,
eh? Hem fet un canvi amb això.
És veritat. Llavors, és
clar, aquí al final ni hem d'odiar el greix, ni hem d'odiar els hidrats de carboni, pobrets. Mm. Llavors, per què la gent pensa que engreixen els hidrats de carboni? Doncs perquè primer no entenem molt bé el que fan. Bueno, és com un nutrient que la gent sap que és per donar energia, llavors molta gent pensa si no el gasto, pues s'acumula engreix. Vale? Llavors hem d'entendre, primer de tot, què fa els hidrats amb el nostre cos quan els mengem.
Uh-huh.
Vale. Primer de tot, tu quan menges un hidrat de carboni, menges, bueno, un hidrat no es menja, bueno, seria un aliment que sigui ric en hidrats de carboni.
Exacte, per exemple, un entrepà seria un aliment ric en hidrats de carboni, perquè el pa ho és.
Exacte. I llavors te'l menges i el que fa és omplir els nostres dipòsits, perquè estan perdent energia, que estan tant als músculs com estan al fetge.
Uh-huh.
Vale, llavors, un cop s'han omplert, sí que, si estan plens, aniria a passar a formar greix. Vale, perquè vale. És el nostre dipòsit més gran, el de greix. Un cop s'omplen aquests dipòsits, que són limitats, llavors aniríem a omplir el greix.
Per tant, fer un excés d'ingerir hidrats de carboni no seria l'idoni, a no ser que el cremis després.
Bueno, però això passaria amb tots els nutrients.
Clar.
Al final, això, si tu menges més calories, vinguin d'hidrats, de proteïnes, de greixos, d'on vinguin, això anirà a passar a greix, que no és dolent, simplement és el que el nostre cos fa per poder emmagatzemar aquests nutrients i tenir energia. Llavors, el problema d'on ve, de si estem o no estem cremant aquests dipòsits abans, o de si fem o no fem un excés d'aquests nutrients. Vale? Llavors, en principi, hi ha dues coses que has de tenir en compte. Primer de tot, la qualitat. O sigui, no serà mai el mateix menjar cereals refinats o menjar sucres que potser menjar aliments rics en hidrats de carboni amb cereals integrals, amb llegums o fins i tot amb fruites, que també ens aporten hidrats de carboni més simples. Llavors, aquí ens aporten altres nutrients que sí ens són interessants i que ens sacien.
Mm-hmm. Per tant, si ara pensem en aliments concrets, un plat de pasta blanca, de macarrons blancs, doncs potser seria un excés, potser seria millor fer un plat de macarrons de pasta integral.
Sí, inclús acompanyar-los amb verdura, però si un dia et menges un plat de pasta, no està malament. Sí, està molt bé, ja cal menjar-s'ho ben a gust. O sigui, això no hi ha problema. El problema seria, bueno, no és que sigui un problema, però el que hem de pensar és si estem o no estem movent-nos lo suficient, si estem o no fent exercici, i no tant agafar un nutrient i posar-li com el dimoni davant de tots. Llavors, jo el que sempre dic és una miqueta començar a pensar què he fet durant el dia. Pues, si tu, per exemple, pel matí has esmorzat molts hidrats, pel migdia has menjat un plat de pasta, pues, potser per la nit no cal. Però, i aquí ve, molta gent es pensa que si menja a la nit serà pitjor que si s'ho menja al migdia.
És veritat. Perquè diem, ja no els cremarem, per tant es quedaran aquí i faran una feina horrorosa en el meu cos mentre jo dormo.
Exacte.
I no me n'entero.
Vaig a dormir i no els cremo. Però sí. Què passa? Que això està basat en els ritmes circadians. Els ritmes circadians és que nosaltres tenim unes hormones durant el dia, per exemple, pel matí hi ha el cortisol que ens desperta, per la nit tenim més melatonina que ens adorm, i llavors la insulina, que és el que gestiona els hidrats de carboni, està més elevada durant el matí que per la nit. Llavors, què vam pensar? Pues això vol dir que si menjo la nit serà pitjor. Però tot, les teories s'han de provar, i quan es fan els estudis es veu que dona igual en el moment que es mengin del dia que les persones no tenen una diferència d'augment de pes per menjar-los pel matí i per la tarda, sinó que és, al final, si mengem més quantitat de calories en total durant el dia i no tant on estem ficant. I, de fet, per la nit ens poden ajudar inclús a dormir millor o a vegades jo els recomano perquè tu, per exemple, pel migdia no pots escollir que et posin uns macarrons integrals, però per la nit sí que ho pots fer si estàs a casa.
És veritat, cada vegada més tendim a fer l'àpat que controlem més per l'última hora del dia, que és quan estem a casa tranquils.
Exacte, llavors cadascun ha de pensar una miqueta en la seva activitat física, ha de mirar la qualitat dels hidrats i al final els has de menjar quan a tu et vinguin millor. Inclús si tu entrenes per la tarda, doncs potser allà augmenta la sensibilitat a la insulina i pots inclús ser millor per reposar aquests hidrats que s'han tret de les nostres depòsits i el teu cos els gestionarà molt millor. Llavors, una miqueta depèn de cadascú i dona igual quan te'ls mengis. Jo el que diria és gaudeix-los, que siguin de bona qualitat sempre que puguis i si no, doncs gaudeix-los també i res.
No ens mortifiquem perquè mengem els hidrats de carboni de la mateixa manera que abans fèiem amb el greix. No?
Exacte.
Al principi ho deies molt gràficament.
Exacte.
Sí, senyor, doncs aquí desmitifiquem que menjar hidrats de carboni per la nit és dolent, pot ser-ho o no, si n'has menjat molts, serà dolent de matí, de dia, de migdia i de
com
nit.
De tot, com de tot.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Anabel Fernández, directora de nutrició de Coa Center, per aquests consells nutricionals que també ens van. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Aquest mes de gener tenim un nou segell editorial, Novum. El periodista i tertulià del món RQ, Ernest Folch, que és l'editor de l'editorial Folch i Folch, també de Nabon Edicions, i el tenim aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Ernest.
Hola, què tal, Noemí?
Doncs contents d'anar a ampliar la nostra família de segells també dintre del món editorial, i en aquest cas parlem de Novum, que és un segell, ara m'ho diràs tu, si ho dic bé, un segell adreçat al gran públic amb llibres d'impacte de grans i reconeguts autors i autores. Digue-m'ho tu amb les teves paraules, que és Novum.
Sí, és un nou segell de literatura popular i comercial que comencem, a més, amb una novel·la extraordinària del Màrius Mollà, que és autor d'una parella de novel·les que han tingut molt d'èxit, com L'herència a la terra i Com el mestre, i que aquí ens porta a una novel·la que es titula Venjança del color carmí, que és una novel·la deliciosa i impactant de dues dones a la Barcelona d'entre guerres, en la qual hi ha una venjança realment brutal i molt actual. I després doncs estem molt contents perquè presentarem dues novetats molt esperades, com és la nova novel·la de la Coia Valls, que és una autora super reconeguda, i del Francesc Miralles, amb una novel·la realment deliciosa que es diu Coworking, que com indica el títol ja passa en un coworking.
Exacte, és molt actual
això,
també.
I això jo crec que se'n parlarà molt.
Segur. De fet, ha sigut un any, el 2022, molt bo també en general per Nabona, i important.
Molt contents perquè vam sortir, que no fa ni un any, a l'últim dia de febrer, el 28 de febrer del 2022, per cert, hores abans que esclatés la guerra d'Ucraïna. O sigui, jo crec que és l'última activitat que va haver-hi d'aquest abans de l'esclat de la guerra.
I malgrat
el dramatisme d'una guerra i de tot el que estem passant, doncs ha estat un molt bon any, molt contents. Hem tingut grans èxits com la llibretera de París de la Kerry Maher, que ja en portem 4 edicions i moltes altres coses, i molt contents de la recepció que ens han donat els llibreters, sobretot els mitjans de comunicació, tota la gent del sector, i molt animats perquè tenen que bé.
Clar, és que això t'anava a dir, 2023 carregat de novetats, i comencem, les primeres ja són la bomba.
2023 carregat de novetats, i mira, a Nabona comencem amb dues novetats, una que ja és al carrer i una que és a punt de ser, i la que ja és al carrer és un llibre deliciós que es diu Els meus dies a la llibreria Morisaki, que és un llibre que ha tingut un èxit fabulós a Japó i sorprenentment a Itàlia.
Exacte, jo quan ho he vist he pensat, que estrany, no? Dues cultures que aparentment són molt diferents.
Perquè són dues cultures que adoren els llibreters, adoren les llibreries. Clar. I els agrada molt aquestes històries que passen en una llibreria. I Els meus dies a la llibreria Morisaki comença amb la història d'una noia que està molt enamorada d'un noi i té un desencontre, té un desamor. No pot. De veritat, les primeres pàgines del llibre és una de les descripcions més boniques, més impactants que he llegit, per la seva sobrietat d'un desamor. I llavors, aquesta noia en aquest desamor es troba que el seu tiet, que té la llibreria Morisaki al barri de les llibreries de Tòquio, que el tiet està una mica sonat i tal, necessita necessita una ajuda i recorre la seva neboda i li proposa, enmig d'aquest desamor, si l'aniria a ajudar a la llibreria. Bueno, i aquí exacte.
Que bonic, eh?
És com ella se salva a través dels llibres. Però és que, a més, és un llibre que convida a la lectura de molts altres llibres, perquè vas veient els clients que entren, els llibres que recomanen, tots japonesos.
Tot autor japonès,
és a dir, un descobriment d'una altra cultura, i al final és un llibre que va de moltes coses, del poder sanador de la literatura, però també de l'amor, de la solitud, és com si estiguessis a Tòquio viatjant.
Quines ganes de llegir.
Sí, sí, és un llibre deliciós.
Aquest és la primera novetat, també. Botes, no?
Sí, Botes, que és el nom d'una constel·lació, i que és l'última gran novel·la que tanca el cicle de grans novel·les del Miquel de Palol. És una novel·la que té 1.280 pàgines, és una novel·la colossal i monumental, és una al·legoria bestial sobre el poder, és una mena de distopia en el que el protagonista, que és l'Artur, està en una ciutat tancada i aliança amb 7 altres personatges hauran d'investigar i formar part de tota una comissió que en realitat el que està parlant és de tots nosaltres i d'on va el món i fins i tot de com acabarà el món. I jo crec que és una de les novel·les més ambicioses que s'hauran fet els últims anys a la literatura catalana i que quedarà durant molts anys.
Botes, però parlem també de folk i folk, perquè sí, també hi ha títols que ens valdran molt la pena, se'ns farà difícil triar, però jo crec que, tenim tot l'any. Va, triem un.
Tenim tot l'any i te'n trio un. És un títol que publicarem el 13 de febrer, d'un autor que fa més de 6 anys que no publica, que és el Daniel Vázquez Sallés, i el Dani ha escrit un llibre impressionant, que a mi em va posar la pell de gallina quan me'l va enviar, i que el van escriure en una illa grega absolutament deserta enmig de l'hivern. I en aquesta illa grega el Dani va perquè se li acaba de morir el seu fill, el Marc, que havia tingut una vida realment molt, molt dificultosa, perquè havia tingut molts problemes mèdics i amb una malaltia que el Dani el va descrivint, i finalment el Marc doncs no va poder superar un problema que va tenir amb 11 anys i es va acabar morint. Però és un llibre a favor de la vida. I és una autèntica biografia del Marc que explica com un nen malalt et pot arribar a ensenyar coses que tu no havies pensat mai. I el Dani en aquest llibre és capaç d'integrar el seu dolor i la seva experiència amb la vida del Marc d'una manera absolutament brutal. La illa grega, aquesta deserta, també apareix com un rerefons en el llibre, i per mi el Dani ha construït un dels llibres de narrativa periodística realment més emocionants que jo he llegit en molts anys. Jo crec que també se'n parlarà molt, aquest El príncep i la mort, que a més el traiem en català i castellà, és El príncep i la mort, El príncep i la mort, i és un llibre que posa la pell de gallina perquè en cap moment cau amb l'autocompassió. I jo crec que és una de les narracions més bèsties i més boniques que he llegit mai sobre la mort d'un fill. Perquè acaba sent una defensa de la vida. I jo crec que els lectors tindran una sorpresa amb el llibre.
El príncep i la mort. Doncs jo recomano als lectors, als nostres oients, que entrin a la pàgina web, perquè trobaran tantíssims títols clàssics, que Anabona també és una gran editora de clàssics, i moltes novetats, com ara comentàvem.
Tenim moltes més, però per això, ja les anirem comentant.
Exacte, a més que queden molts mesos i esteu treballant ja, molts mesos per davant. Doncs Ernest Folch, com sempre, moltíssimes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Muta, Renace, Vive, és una trilogia de novel·les que tracten sobre moviments femenins arreu del món, històries de superació, mentalitat i espiritualitat, amb la intenció de generar l'impuls al lector a emprendre, superar-se, impactar en el món. Yasmina Cánovas és l'autora d'aquesta trilogia. Yasmina, molt bon dia.
Bon dia,
Noemí. Ja havíem parlat amb la Yasmina. Ella, durant gairebé 20 anys, ha viatjat per Àfrica, Orient Mitjà, Oceania, el sud-est asiàtic, recopilant informació sobre la situació de les dones a les diferents cultures. Has conegut infinitat d'històries i això, ja ho havíem explicat, et dona una perspectiva i et permet abstreure coses que són comuns independentment de la cultura i fins i tot probablement del sexe, no? De si ets home o si ets dona. I entre aquests, entre aquestes abstraccions havíem parlat de que hi ha una de les coses, que un mal hàbit que és que t'impedeix superar-te, no? I parlàvem també de les inversions, d'invertir en un mateix i no pensar que allò és tirar diners a fons perdut. Però clar, per això has de tenir molt clar què vols ser, cap a on vols anar, el sentit una mica de la vida. Però que difícil és trobar el sentit
molt,
de la vida.
Molt difícil. A més, és com una epidèmia, això. Jo el que dic és, quan tu arribes a la nit a casa, que les nits són fosques per tothom, i dius, quin sentit té? Estic treballant només per tenir un salari, demà torno un altre cop, estic treballant 8-9 hores del dia i continuo amb la por de que no em facin fora de la feina. Quin sentit té la vida així? Jo dic, la vida així no té cap de sentit. No té cap. L'única vida que pot tenir sentit és quan tens un propòsit. I com es diu, si no tens un propòsit, el teu propòsit és trobar el propòsit de la teva vida.
Ah, clar, està molt bé.
És així. Llavors, les persones em diuen, ara que estic parlant de mentalitat i amb els meus vídeos em diuen, Yasmina, però com ho faig per trobar el meu propòsit de vida?
Perquè jo crec que és difícil, necessitem a vegades que ens marquin una mica el camí, no?
Bueno, hi ha exercicis, eh? Jo, uns dels que a mi em van ajudar més, i que a més també ho explico en un dels llibres, és posar-te un moment a pensar, dir, si jo em toqués la loteria, anem a pensar, i no tingués cap necessitat econòmica, què és el que faria? És a dir, si jo no treballés per guanyar diners, perquè ho tingués resolt, a què em dedicaria? Pintaria, escriuria, m'aniria a, no sé, a treballar amb la fauna salvatge o en animals aquí? Què és el que faria si no, sense cobrar? Aquesta és la primera, no? Llavors, normalment, quan faig aquesta pregunta, em diuen, mira, he fet una llista, no? Dic, vale, doncs ara amb la llista que tens, ara et faré una altra pregunta. Imagina't que et queden 3 mesos de vida. Què és el que faries? Hòstia, aquesta pregunta ja és com molt forta, no? Llavors, ara t'has d'abstreure de la teva família, t'has d'abstreure de que, a més, no necessites els diners perquè no voldràs fer res, què et regalaries a tu? Què faries? I aquí els hi surt el pla. És a dir, faria això o faria l'altre, perquè és el que realment vull fer. Vale, doncs ara ja ho tens. I ara, què passa si ja ho tinc i no tinc habilitats? Perquè el propòsit de vida, hi ha persones que el troben de joves, però és que hi ha persones que ho troben a la tercera edat, quan ja s'han jubilat. I llavors troben el que volen fer, no? Diu, ah, és que el meu propòsit de vida és ser ballarina, però és que tinc 65 anys. Clar. Vale? No passa res, no passa res. Ara que ja l'has trobat, te pots involucrar amb això. És a dir, estudia sobre això, vés a veure dansa, crea una companyia amb qui sigui. És a dir, apropa tot el que tu puguis al teu propòsit de vida. Si no tens en aquest moment les habilitats aquestes concretament, fes de la manera en la que sigui. És a dir, si tu, per exemple, la teva és ser una locutora de ràdio com tu ara, i per exemple dius, és que no m'agrada o tinc molta vergonya, treballa't això. Però, i si no pots arribar a ser locutor, posa't a treballar en una ràdio fent el que sigui, però apropa't a on sigui el teu propòsit de vida, perquè al final ja no és tant els diners que tu tinguis al final de mes, no? Sinó és que el que tu tinguis sigui el que tu t'omple, perquè en realitat una cosa és el que és el menjar, no? El menjar per sobreviure, i una altra cosa és el menjar per l'ànima, i això és molt important. I és que me n'adono que les persones que veig que són més felices, les persones que veig que prosperen, és perquè estan involucrades amb el seu propòsit de vida. I és a dir, un poble sin visió perecerà, no? Pues les persones igual, si no tenim un propòsit, si no tenim un camí en el que volem anar, és que mentalment perecemos. I quan som petits ho tenim clar, el que volem fer.
Exacte.
Però després...
És que és el que t'anava a dir, quantes vegades preguntem, però tu què vols ser de gran? I de petit somiem.
Sí.
Però de sobte arriba una edat en què dius, però tu què vols ser? I dius, ah, que es pot triar.
Exacte.
Perds la capacitat de triar perquè penses que ja estàs en una situació de roda que no em pot sortir. I tu estàs dient que no, que sí que em pot sortir sempre.
Et pot sortir. Mira, jo, per exemple, parlo del meu cas, jo quan era petita, la meva idea era que jo volia ser missionera, que em volia anar als països a ajudar, fins que algú em va dir que per això havia de ser monja. I jo vaig dir, pues, no, jo això de monja no ho veig, no? Anys després jo vaig començar a treballar en el món jurídic, però jo veia que a mi això no m'agradava. I llavors vaig fer un viatge amb el meu company, amb el PMI, vam estar al sud-est asiàtic en aquell moment, i recordo estar sobre d'una barca amb un riu que de color Coca-Cola, i estava allà mirant els orangutans a Borneo, i llavors em vaig recordar en aquell moment de lo que jo volia ser de petita. Va ser com un despertar i vaig dir, per mi m'acaba de canviar la vida ara mateix. I em va dir, home, no, potser simplement que et sentis bé. No, m'ha canviat la vida. I me'n vaig recordar d'això, de que jo el que volia era estar en aquests llocs, ajudar la gent. I mira, llavors vaig pensar, doncs és això, llavors toca actuar, eh? Llavors toca, no és dir, ah, ja he tingut una revelació, no, llavors toca actuar. I mira, i 2 anys després estava en una missió de missioners catòlics sense ser jo monja, uh-huh, i fent el que jo volia fer, i mira que sóc poruca i tot, però vaig aconseguir trobar la manera de fer el que jo volia fer, però durant molts anys se m'havia oblidat el propòsit, i és el que ens passa a moltes persones, uh-huh, se'ns oblida per a què hemos sido llamados. Tots tenim algo a fer en realitat, no? El que passa és que malauradament moltes persones mirem la practicitat, dir, no, jo em dedicaré a això perquè té més sortida.
Totalment.
Però què passa quan te'n vas a dormir, no? Què és el que sents? I jo animo molt a les persones a que trobin el seu propòsit de vida, perquè és l'única manera no de sobreviure, de sobresortir amb un mateix.
Clar, i moltes vegades aquest propòsit també pot ser que no t'hagi de fer trencar amb tot el que tens, que pugui anar en harmonia, no? És clar, a dir, quan tens una família, ets mare amb criatures petites i que necessiten de tu i dels teus ingressos, no te n'aniràs de sobte a l'altra banda del món,
no,
i deixaràs les teves responsabilitats, no?
No, però pots fer un voluntariat a distància, pots agafar aquest contacte,
exacte,
pots col·laborar i sentir-te ple, i això et canvia la vida, bueno, un 100%, eh?
Mhm. Doncs això també ens porta a pensar que a vegades un ha de trencar el seu entorn, ha de trencar barreres, motllos i obrir-se una mica més també mentalment. Per tant, això també en parlarem amb altres programes, i ens agrada molt que avui ens faci reflexionar sobre el sentit de la vida, mm-hmm, que crec que és tan important per tots. Jacina, moltíssimes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Com ens agrada dir, Catalunya és un país de fires i firaires, i ens agrada passejar, remenar i passar el dia per aquestes fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra, i ho fa poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noe. Aquesta setmana tornem a Lleida, i atenció perquè és molt interessant aquest esdeveniment. És el Saló de la Formació i Ocupació, un espai de trobada obert a tothom per orientar i assessorar els joves i les seves famílies de cara al seu futur acadèmic i laboral, cosa que és de gran ajut, perquè de vegades han de triar quan encara no tenen clar què és el que volen dedicar-s'hi. També per qui estigui buscant feina o per qui vulgui canviar de feina, perquè a la fira es mostraran les possibilitats d'ocupació en el seu sentit més ampli, que inclou l'accés al mercat laboral i ofertes de treball, l'assessorament i orientació laboral i l'orientació en drets laborals. Si vols continuar formant-te en el cas que estiguis a l'atur, també podràs trobar ofertes de cursos de formació ocupacional i certificats de professionalitat, i que són adreçats precisament a persones en situació d'atur i a persones treballadores que tinguin disponibilitat per assistir a les seccions formatives. Una fira on també sabràs com expandir les teves habilitats, com impulsar la competitivitat de la teva empresa, i si encara no tens una empresa però ho tens al cap, trobaràs assessorament sobre emprenedoria.
Doncs sí, senyor, preneu nota, una fira molt interessant al Saló de l'Ocupació i Formació, 23 i 24 de febrer, al Pavelló 4 de la Fira de Lleida. Gràcies, Òscar, i com sempre, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al portal fafic.cat.
La primera pedra.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 18 de febrer de 1985 neix a Barcelona Laia Costa i Bertran, actriu de teatre, cinema i televisió. La recordem a Polseres Vermelles com a Ring. A Berlín va guanyar l'Os de Plata amb el millor contribució artística al Premi de la Crítica i el del Públic per Victòria. Va ser la primera actriu catalana i de l'Estat en guanyar un Lola, els premis més importants del cinema alemany. Aquell 18 de febrer, la Laia, o millor dit, la seva família, podia gaudir per ràdio d'un dels riffs de guitarra més recordats. Money for Nothing, Dire Straits. Tema i d'altres, molts hem tingut la guitarra de Mark Knopfler en la banda sonora de la nostra vida. La ràdio ens la va acostar, ens la va posar dins i mai se n'ha anat. Aquí, l'any 1985, ens agradava sentir la veu profunda, ben compassada del mallorquí Tomeu Penya. Ell ens feia vinent les coincidències i les singularitats del català d'una banda i l'altra de la Mediterrània. La manera de manar. La manera de manar, una manera prou local d'expressar maler d'endur o emportar. L'any 1985 representa la posada en marxa de la nova programació de Catalunya Ràdio, que ja emetia des de l'any 1983, amb una programació modular, molt fraccionada i de temàtica diversa. Una fórmula que no va reeixir. Amb l'arribada de Josep Cuní es vesteix una programació de tipus generalista i convencional, que, en trets generals, encara és la que ara mateix es desenvolupa i, de fet, és la que fan la majoria d'emissores de ràdio. El mateix Josep Cuní es posa al capdavant del programa dels matins, que en una primera fase l'anomenen Sense Cadenes.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Avui preparem les maletes per anar cap a l'Orient Mitjà, frontera amb Síria, Israel i Palestina, i a l'oest banyat pel Mediterrani. I anirem ben acompanyats amb algú que unes setmanes ens parlava enrere, ens parlava de Jordània. És el nostre company informatiu, Sergi Mbudio. Sergi, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, fa uns dies parlàvem de Jordània, però va ser un viatge prou contundent i prou llarg, com que et va permetre també anar al Líban. Estem parlant del Líban.
Exacte.
Explica'ns com és que també veu anar al Líban, perquè no estan al costat, Jordània.
No, però mira, volíem fer com volíem que el viatge, que el volíem fer llarg i el volíem fer bé i volíem tenir... Vam marxar amb la idea de... O sigui, quan estàvem pensant en el destí, vam dir, hem d'anar a algun lloc que quan tornem tinguem la sensació d'allò de... Hosti.
D'haver vist alguna cosa, sí, que no ens esperàvem.
Exacte.
Que
i llavors vam començar a sortir allò, Jordània, i vam dir, Israel, i, bueno, també el Líban, tal, Síria, evidentment, descartat, tal, però ens vam situant a la zona i vam dir, i per què no substituïm les O's per I's i anem afegint? I en comptes de passar-nos una llarga temporada en un mateix lloc, perquè no ens ho agrupem tot, ens ho politonem tot i fem diverses coses. Llavors vam fer això, Líban, Jordània i Israel.
I avui parlem de Líban, que de moment veu triar vosaltres aquest destí, éreu dos nois.
Sí.
No sé si recomanaríeu fer el mateix viatge amb la mateixa, amb més edat i amb un altre sexe, és a dir, noies poden tenir més risc, el fet de ser una persona gran també podria anar-hi. Aquí
mira, pel que
recomanaries aquest viatge?
Pel que fa a les dones, jo crec que ara mateix, en la situació que viu actualment al Líban, que està bé remarcar ara mateix, perquè és un país que...
I és una zona, en general,
i és una zona que és extremadament volàtil i que podem estar dient això avui i que l'any que ve ja no serveixi. Però ara mateix és una zona extremadament segura, i de fet nosaltres vam gaudir molt de l'experiència perquè... De pura casualitat vam conèixer una noia del Canadà
que portava 3 mesos al Líban, que havia anat només per 2 setmanes i ja portava 3 mesos. Caram. I que no en sabia dir quan tornaria a marxar. I era una noia que tenia 23 anys, era més jove que nosaltres, i estava encantadíssima d'estar allà.
En cap moment havia tingut sensació de perill.
En cap moment havia tingut aquesta sensació. Sí que és cert que, bueno, hi ha aquest xoc a vegades de la cultura,
cultural, evident.
El xoc cultural, has de... Bueno, doncs aquest respecte, aquest que ells sempre diuen, no? Sobretot la part musulmana, perquè el Beirut és una ciutat de contrastos, que ja està, és multiconfessional i està dividida entre els barris cristians, els barris musulmans, tot i que no hi ha cap conflicte entre barris, però sí que està dividida clarament. I ells el que ens deien era, si tu vens aquí i ens tractes com tu, com un mes, diguéssim, no tenim cap problema i no, de cap manera et farem notar res estrany, diguéssim, no? Llavors, és un, això val tant per nois com per noies. Uh-huh. I això és així. Amb qüestions de més edat, algú més gran, el Líban té una cosa que és un país amb un potencial brutal pel turisme, perquè té mar, té història, té grans ciutats, però no està preparat actualment pel turisme. Suposo que la seva història recent amb el conflicte...
Han estat ocupats amb altres coses.
Estat ocupats amb altres coses, no els ha fet encara plantejar-se obrir-se al món, i no és un... A nivell d'infraestructures, no està preparat per qualsevol tipus de persona. És a dir, una persona gran amb problemes per caminar, per exemple, o algú que viatja amb cadira de rodes, que a Barcelona hi podria anar perfectament, tot i que en alguns llocs també podria tenir problemes, al Líban... li serà pràcticament impossible gaudir de l'experiència perquè tots són bonys, tots són forats, les carreteres estan mal estat, de cop et trobes unes escales que estan mig derruïdes, vull dir que això és així i és un, si ets jove i àgil, endavant, cap problema. Si no ets tan jove i menys àgil també, si ja et costa una miqueta més, doncs tira cap a una altra banda.
Ho tindrem en compte, exacte, ho tindrem en compte. Escolta'm, econòmic ho és?
Sí, molt.
Molt. Perquè econòmic suposo que per això també devia ser un dels motius que aquesta noia devia allargar la seva estada, també.
Exacte.
No?
És molt econòmic. Al principi t'hi has d'acostumar perquè, clar, és a dir, la seva moneda, la lira libanesa, està extremadament devaluada. I, clar, quan canvies moneda, de cop comences a rebre uns bitllets amb uns milers de valor que no saps de què estàs parlant, que t'ho has canviat.
T'accepten l'euro per això o el
sí,
dòlar?
Sí, l'euro i el dòlar te l'accepten molt, sí. Sobretot en els negocis, restaurants, en els bancs, a les grans botigues i tal, no tenen cap problema. De fet, ells prefereixen perquè clar, el dòlar i l'euro és més estable i la seva moneda es devalua cada dia, i llavors ells prefereixen que paguis amb dòlars i amb euros. Si vas típic menjar del carrer, que també és una bona experiència menjar al carrer, allò, els food trucks, etc, etc, allà sí que et demanaran més la seva moneda, però bueno, és portar uns quants bitllets a sobre del...
I ara parlaves del menjar, què tal?
Molt bé.
Molts gustos diferents, suposo, no?
Molts gustos diferents, molts matisos, moltes espècies, molta verdura.
Tenen, això està bé.
Tenen una gastronomia molt, molt variada i a mi em va agradar moltíssim i sobretot el tema és tot gira al voltant d'això, de les espècies i de molts tipus de planta, molts tipus de verdura, l'humus. Es menja molt bé, o sigui, tenen una dieta molt equilibrada, realment.
Sí, sí, i en el fons potser no tan diferent a no. Nosaltres, no? Hi ha una arrel àrab potser que ens pot unir.
Té una arrel àrab i també té bastant element mediterrani, mm-hmm, diguéssim. Clar. Vull dir, no és tan diferent a la nostra dieta.
Segur. Per dormir, serà molt car l'estada?
No. Nosaltres vam passar 4 nits al Líban i vam fer 2 hotels diferents. Vam preferir fer hotels que apartaments perquè és una recomanació que ens van fer, que millor hotels que apartaments, perquè tot el tema Airbnb, per exemple, etcètera, etcètera, com a país que no està preparat actualment pel turisme, això no està estès allà. Però els hotels de molt bona qualitat i amb un preu molt més que raonable, sobretot nosaltres que estem acostumats als preus de Barcelona,
clar,
si diem, i als preus si del centre d'Europa.
Exacte, si ho comparem amb els preus de Barcelona segur que ho trobarem molt més econòmic,
sí.
Seguríssim.
Sí.
A l'hora de fer la maleta, què no hi pot faltar? Que sempre preguntem al matís, però és important. Potser hi ha algun matís que ens ho pots recomanar?
Unes bones bambes. O sigui, calçat còmode. Perquè, precisament per tot això que dic, camines molt i com que no està preparada per posar-te totes les comoditats del món, doncs has d'anar còmode.
Uh-huh.
Has d'anar còmode i, si vas a l'estiu, roba lleugereta.
Alguna cosa per visitar que diguis, això sí, podeu anar per tot arreu, però això... Sí. Jo recomanaria que no us ho perdéssiu.
A part de perdre's per Beirut, que és la capital del Líban, i que és espectacular, anar a Biblos.
Biblos?
Sí, que és una ciutat antiga, amb unes runes espectaculars. És una ciutat que va ser fenícia, que va ser romana, que va ser grega, que va ser turca.
Tota aquesta zona té una quantitat de patrimoni.
Sí, sí, sí. I és bestial. Biblos és bestial, té platges. És cert que amb això que dèiem del turisme nosaltres ens va impactar, perquè hi havia dues platges que eren precioses, però un cop arribaves a la sorra i anaves a banyar, no és que a l'aigua hi flotessin microplàstics, hi flotaven plàstics sencers, ampolles, pots de vidre, etc. Però Biblos és espectacular, i a més hi ha un element, i no m'allargo més, que és que pots visitar coses i pots tocar coses que aquí no podríem
tocar. Que seria impensable.
Exacte, aquí ja tindríem una cinta que ens separaria 2 metres de X quadre, de X columna, de X monument. I allà pots anar i t'hi poses al costat i entres, vam entrar en una necròpoli, vull dir, va ser espectacular.
Toques la pedra.
Ho toques tot.
Impensable, com tu deies ara aquí. Doncs escolta, ens agrada molt conèixer el Líban a través dels teus ulls, i jo crec que deu estar ja a la llista de propers destins de molts dels nostres oients.
Almenys,
com a mínim meu també. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Parlem de tendències, ho fem de la mà de l'Alícia Rosselló, que és responsable de Duduà, i que és un portal i, de fet, un centre, que trobareu aquí a Gràcia, que t'ofereix un món de creativitat, que podeu consultar també mirant, com dèiem, aquesta pàgina web duduà.com. Alícia, bon dia.
Hola, bon dia.
I en aquest món de Duduà, obres la porta i ja hi ha alguna cosa creativa.
No podem parar de crear.
No podeu parar de crear.
Si no és un cosí o sergí, pues, també però posem amb el paper.
Sí, però tots els mons que toqueu, quan tu rasques una mica, resulta que hi ha influencers, és tendència a tot el món, hi ha especialistes, hi ha el que fa més d'aquest tema.
Sí, sí. Bueno, també, òbviament, els tallers els posem en base a l'interès que té la gent, no? Si no hi ha ningú amb una... no hi ha cap interès en cap tècnica, no l'omplirem.
No,
però
sí
que ara el tema aquest de les manualitats, o del craft, o del do-yourself, o com li vulguis dir, perquè resulta que si dius en anglès serà millor, està molt de moda. I bueno, mira, visca.
No, nosaltres encantats. I avui ens parlaràs d'una tècnica que jo no coneixia, que és la cianotípia.
És una tècnica molt antiga, de fet, la cianotípia. És una tècnica que és un procés d'impressió fotogràfic que fa les impressions que fas d'un color blau cian, per això es diu cianotípia. Uh-huh. I llavors el que fem servir per, diguem-ne, el que fem és, per veure com explicar, exposem la superfície, que pot ser paper, pot ser tela, pot ser fusta, o sigui que amb tela també es podria fer. Uh-huh. O sigui que aquí tenim ja alguna acció també amb altres tècniques. Ho tractem una solució i ho exposem a la llum del sol. Val? O sigui, el sol, tal qual, ho poses al balcó. Nosaltres ens anem a la plaça Vila de Gràcia, ho exposem allà, al mig del carrer. Perquè quan fem els tallers ens anem allà a la plaça, que és la llum solar o UVI. I llavors això farà, després ho tractem, bueno, amb un altre procés, que això és el que ensenyem al taller, i llavors et queden unes impressions superxules, molt contrastades, de blau cian molt potent i blanc. Antigament es feia molt amb elements botànics, amb plantes, amb fulles, etc., una mica també per conservar-los, i feien molts llibres de botànica amb cianotípia, però clar, avui en dia pots fer qualsevol cosa.
Clar.
Com si et poses allà l'iPhone.
Sí, sí, també, segur. I a part també pots decorar teles,
sí, clar,
que tinguin una personalitat
també
estranya, no? un dibuix...
I de fet, també hem fet tallers de tela de cianotípia després brodada, o te la pots, et pots fer...
Clar, és que les combinacions que vosaltres podeu suggerir ja són infinites.
Que som així. Llavors, aquest curs, que és un curs que anem fent de tant en quant, és un professor de Barcelona que viu a Madrid, llavors, quan ve de visita a Barcelona a veure els pares, ara aprofitem, que és una fàbrica de textures, i pues, un curs d'iniciació que t'ensenyem, pues, la cianotípia, és un curs que dura 3 hores, no necessites saber res de res, arribes
Sense experiència.
Sense experiència, a nivell zero patatero.
I tu no has de portar res?
No has de portar res, els tallers va tot el material inclòs, i t'ensenyem, ens anem a la plaça, el fem pel matí perquè hi ha més possibilitats que hi hagi llum, perquè és el febrer, i a Barcelona tampoc és que hi hagi aquí un diluvi universal cada dia.
No. No,
a Anglaterra té la més difícil fer cianotípia, o al nord d'Europa, però aquí pues, aprofitem el sol de l'hivern, i és molt xulo perquè els resultats són molt... Són, és com molt... entre cometes, molt màgic, no? La gent sempre es sorprèn molt, tinguin 15 anys o tinguin 80, sempre la gent està com, ah! amb els resultats, no? Sí. Que és també una mica aquest, diguem, entre cometes, subidón de fer les coses tu mateix, no?
Sí.
Que quan tens la cosa que has fet tu, a les mans, o sigui, és que si algú no ho ha fet, ho hauria de fer per... que entengui el subidon aquest de ho he fet jo.
És terapèutic i a nivell mental, sobretot.
Total.
Necessitem treballar amb les mans per també curar-nos una mica el
cervell. I que ens toqui el sol, que necessitem molta vitamina
D. I m'imagino que deus tenir un cert paral·lelisme, per exemple, com en un procés fotogràfic, no?
Exacte.
Que quan positivitzes et surt la imatge, doncs el mateix
aquí. Exacte, és el mateix moment aquest màgic de veure la imatge. També podem fer-ho en fotografies, a vegades portem fotografies de fotolits i no, o sigui, no fa falta que siguin objectes, però també és una mica la gràcia de jugar amb objectes i tampoc mai saps al 100% com et quedarà.
Clar,
perquè també depèn del sol, de l'exposició, etc. No? Llavors és molt divertit i la gent, ja et dic, que sempre surt encantada.
Encantada. Doncs farem un taller de cianotípia. Preneu nota, cianotípia, una nova tendència també en creativitat manual, que no és nova. Que,
no és nova, que, perquè que tot torna...
No, és que totes aquestes tendències no inventem res.
No, no hem inventat res, però també fem que no s'oblidin.
Exacte, que això és molt important.
I no desapareguin.
Sí, senyora. Doncs moltíssimes gràcies, Alicia, com sempre.
A vosaltres.
Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Tenim ganes d'anar al cinema.
Sí.
I que ens recomanis tu a veure què mirem.
Doncs mira, una de les pel·lícules que va triomfar als BAFTA, de just demà farà una setmana, i una de les que té més nominacions als Oscars, que són a meitat del mes que ve, que en total en té 9.
Caram.
I ja veurem què passa. No ens esperem... Hi ha una cosa que és una mica així estranya. Si mires el tràiler, hi ha molta acció. D'acord? Tota l'acció de la pel·lícula està al tràiler.
Però escolta, m'heu ni de les nominacions.
Però això no és cap cosa negativa.
Pensava que ho deies com a relatiu.
No,
a veure, què,
no, no.
Què,
els BAFTA va guanyar com a millor actor de repartiment, actriu de repartiment, millor film britànic i millor guió original. Hi ha una cosa que no diguem-ne que no té nominació ni premi, però en paisatge també seria la més espectacular. Pel que fa als Oscars, les nominacions són pel·lícula, actor principal, actriu secundari, director, guió original, secundari, un altre secundari, banda sonora i muntatge.
Déu-n'hi-do.
Molt bé. I el paisatge és el milloret que hi ha. Sí, passa en una illa fictícia d'Irlanda, una illa petita fora de la illa principal, i està ambientada en la guerra civil que va haver a Irlanda entre els britànics que volien conquerir l'illa i els irlandesos. Tot i que això no es veu mai, se senten de fons els bombardejos que hi ha al que ells anomenen l'illa gran. Estem parlant, tothom crec que a aquesta altura ja ho sap, a The Banshees of Inisherin.
Colin, Sonny, Larry, didn't you and he used to be the best of friends?
We're still the best of friends.
No, you're not.
Who says we're not?
Sit somewhere else.
Que és molt xulo l'anglès que,
sí, no?
Que parla. Sí, sí, sí. El que passa que t'obliga a estar una miqueta més com que...
Sí, sí, un accent tancalot,
sí, però està molt bé. Aquí tenim en Patrick i en Colm, que són els millors amics de sempre i que tothom sap que són els millors amics de sempre. I la pel·lícula ja la comencem amb que el Colm està enfadat amb el Patrick. Jo, si vols, t'explico per què.
Home, clar, però no fas spoilers, sí. És spoiler? No sabem.
Mira, bàsicament diu que pel temps que li queda de vida, que és molt, és a dir, no és que estigui malalt, diu, no vull estar amb gent avorrida.
Bueno, això em sembla una gran decisió, molt intel·ligent. Com és que no sempre pots triar?
El que passa que això no li diu amb ell.
Ah.
I ell no sap els motius pels quals el seu millor amic en una comunitat que més a més és molt petita està enfadat. I a partir d'aquí la pel·lícula està intentant recuperar aquesta amistat. Ara sí que vindríem... Tot el que expliquéssim per dir ara sí que seria espòlio, per tant no diem res més. Molt bé el Colin Farrell, molt bé. Molt bé el Brendan Gleeson. que són els actors principals, els que fan de Patrick i de Colm. El paisatge és espectacular. El director, que és el Martin McDougagh, és que és una meravella. Les imatges que ens porta són una meravella. El que passa que és això, és a dir, l'acció que hi ha a la pel·lícula la tenim aquí. Ens hem de mentalitzar que anem a veure una pel·lícula tranquil·la, calmada, i on el més important són els diàlegs que hi hagi entre ells dos, el desenvolupament dels personatges, el seu comportament i l'evolució que tenen al llarg de la pel·lícula. Els actors de repartiment i les actrius de repartiment estan molt bé també en els seus papers. I haurem de veure què és el que passa en els Oscars. El títol en castellà que l'hem posat és Almas en pena, Nishering, que és una miqueta això, Nishering, que és el desenvolupament de la seva història en el dia a dia. Hi ha tots els personatges que puguis imaginar en un poble molt petit. Hi ha la germana d'en Patrick, que és a dir, tots dos són solters, viuen junts, i ella es dedica a... és la persona que llegeix del poble, que té una vida, diguem-ne, intel·lectualment més rica, perquè els altres no li tenen massa per entendre'ns. Hi ha la senyora que té la botiga de tot i que a més té el correu i que és la que s'encarrega d'obrir-te les cartes i llegir-se-les, perquè així ja ho sap de què va i no cal que després vagis fent la xafardera, no?
Clar,
si ja
clar.
Ho saps...
No, clar, no, no cal preguntar després
no,
què
no, no, ja ho saps, ja, i a més ja li pots explicar, aquí tens una carta on diu que això... Hi ha el xaval jove del poble que té problemes familiars, etc, etc, etc. Però
doncs ens agrada anar a fer vida de poble, sí, i a disfrutar del paisatge.
I Nishering, exacte, sí, això és el que anem a fer nosaltres.
Sí, sí.
I res, ja et dic, molt, molt, molt recomanable i molt bones les nominacions que ha tingut de cara als Oscars. I merescuts aquests premis als BAFTA, potser n'hagués pogut tenir algun altre.
Fantàstic, doncs demà sí. Sèries televisives.
Demà farem dues, què et sembla?
Oh, em sembla molt bé.
Perquè vaig veure una a Netflix, i quan es acabava sortia una altra copa recomanació.
I t'hi vas enganxar?
Sí.
Molt bé, fantàstic, doncs demà farem el mateix nosaltres.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu. Demà.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Jordi Ramos, bon dia.
Bon dia,
Noé. Quines ganes d'avui de la secció, perquè, escolta, em relaciona Eurovisió i OT, em sembla fantàstic.
Sí, oi?
Sí.
Bueno, jo sóc molt fan.
Molt fan de totes dues
coses. De totes dues coses. Per tant, aquí és la conjuntura estupenda. Perquè no sé si reconeixes aquesta noia que estem sentint.
La Vero?
La Vero.
Sí, senyor.
La Vero de OTU, que s'ha presentat per ser candidata a San Marino a Eurovisió. No ho ha aconseguit.
Oh.
No va passar de la semifinal, però bueno, te'n recordes d'aquelles mítiques cançons en aquell concurs?
Home. Grans moments ens ha d'anar a OT.
Això era l'any 2002. Vero va quedar sisena finalista darrere de Manu Tenorio, molt més del que deien que es mereixia. Jo també ho pensava, però sens dubte lluny d'arribar a Eurovisió, que això ho va aconseguir la Rosa. Et porto records, eh?
Sí, 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 aquesta la vam ballar tots i la seguim ballant, eh?
Sí, sí, i la següent també, l'any següent, que la representant d'Eurovisió també sortia d'OT.
Que d'aquesta t'has declarat superfan.
Sí, 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 a més la Bet, que l'altre dia deia a RAC1 que el Barcelona Eurovision Party la cantarà tal qual i que també farà una versió del Bailar Pegados, la representant espanyola del 91, eh? Que hi ha gent que encara no se recorda que Sergio Dalma va anar a Eurovisió. Però no oblidem també que elles guanyaven, però pel camí es van quedar cançons com aquesta. Corazón latino, sangre
caliente pegada a tu piel. Aquesta també era emballada.
Sí, sí, aquesta no va ser escollida, però sí que els eurofans espanyols la van enviar a un concurs que fan tots els clubs de fans, no sé si te'n recordes que n'hem parlat algun cop,
sí.
Que és per triar la millor de totes les que no ho han aconseguit, no? És, en diuen, la segona oportunitat. Cada club de fans n'envia una, després es fa com una mena de segon festival online en el que en tria una. Doncs aquesta va guanyar la segona oportunitat de l'any 2002 per sobre de totes les altres. I no va ser l'única de les que van sortir d'Operación Triunfo. També ho va aconseguir aquesta. Tu fuiste mi traición, fuiste la traición.
Doncs aquesta no la reconec.
Aquesta és de Vinya.
Ah.
De Vinya 12-3.
No,
però ja veus el que va arribar a triomfar amb aquesta cançó, que no està gens malament.
No.
Ella també, evidentment, va intentar participar al festival. No ho va aconseguir perquè l'escollit va ser Ramon.
Te les saps, eh? Les estaves cantant totes, sencera.
Bueno, jo crec que te les podré cantar totes.
Sí, oi? Sí.
Per cert, que Ramon va coincidir amb Marta Roures.
Ah, mira.
El debut d'Andorra, això el 2004 a Istanbul, tot i que ella no va arribar a la final i ell no participava a la semifinal, però van coincidir i em consta que hi havia bon rotllo. Ell va quedar desè. Molt millor que el duet sortint del nou OT quan va tornar a Televisió Espanyola, el de 2017.
No va tenir bon resultat,
No, va quedar en tapenúltims.
Ai.
Tampoc li va anar gaire bé el següent, que va ser Miki Núñez. La venda ya cayó.
Aquesta l'hem ballada, Jordi. És que totes són molt bailongues, eh? Les que són bailongues les hem ballat totes.
Sí. També em va saber greu, en aquest cas, pel Miki, perquè tampoc vaig arribar a entendre el seu mal resultat. Va quedar molt avall,
era una
cançó molt divertida.
Sí,
no sé si era 26, també. No, 26 no, però 22, o 22 de 26, una cosa així. No sé, jo crec que potser la gent no va arribar a entendre l'estructura que muntava... No t'ho sabria dir. També és veritat que el va votar molt millor el públic que el jurat.
Ah.
I, clar, a vegades aquestes coses també influeixen i no es poden controlar.
Sí, sí, és que mira, estava bé. Estava bé per ballar-la allò per carnaval que ja ha passat.
Bueno, i encara ho pots fer, eh?
Encara ho puc fer.
I encara pots ballar també les dues que m'agradaria recordar abans de marxar, que són dues cançons més d'OT que van quedar a les portes. La primera, la del 2018. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo.
Aquesta també l'hem ballat.
Sí, que per cert també la van escollir els eurofans espanyols per presentar la segona oportunitat, però en aquest cas no van guanyar, van quedar quartes. I bé, l'última que et porto també és una cançó que ha quedat a les portes, també va ser escollida la segona oportunitat, tampoc va guanyar la segona oportunitat, tampoc va passar a Eurovisió,
noi.
Però és del 2019 i a mi em va agradar força. A més, jo crec que va sonar.
Sí? Muérdeme el corazón. Doncs ens agrada aquesta també, sí senyor.
Maria Escarmiento.
Maria Escarmiento, el nom té...
Sí. Bueno, ella era de... Bueno, Maria Villar es va canviar a Maria Escarmiento. Bé, és el seu nom artístic, va començar amb aquesta generació de OT 2018 i em va quedar l'atenció l'altre dia perquè revisant els compositors, en té diversos aquesta cançó, i un d'ells et sonarà una mica.
Ah, sí?
Sí, perquè és una noia que fa poc, segur que també l'has ballat, que és Vico.
Doncs ja tenim tot quadrat, eh?
Hem tancat el cercle,
sí senyor. Doncs Jordi Ramos, que acabes de passar molt bon dia i com sempre donem les gràcies també al Jaume Vives, a la Marga Ortuño i al Dani Simón. Una abraçada a tots, adeu-siau.
Bon dia. Muérdeme el corazón. Muérdeme el corazón. Soy tu chica prohibida, soy tu callejón sin salida. Te
pongo entre la espada y la pared. Bebé, que mi boca está rica. Come, me besa, me coge, me agarra, me sube, me baja, me una y otra vez. Come, me besa, me coge, me agarra. Quiero que sudes y erices mi piel. Te llevo al extremo, me gusta este juego. Si yo quiero, tú quieres. Yo quiero, tú quieres. Si me atrevo, te atreves. Si me atrevo, te atreves. Si te llamo, tú vienes. Vamos a portarnos mal, muérdeme el corazón.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
RAC més 1, podcast.
Ja és aquí la segona temporada de L'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Torna el Rose Battle de RAC1 amb 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susagna.
Política catalana. M'agrada donar bones notícies, lladre.
Marc Serra i Rocco Stenhauser, Mireia Giró i Marta Bosch.
El meu germà em fa ombra, és veritat. Ningú sap qui sóc. El meu DNI posa la germana de Marc Giró.
I un jurat de luxe per decidir el guanyador. L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Si estàs vivint una situació insòlita.
Mi vecino vive en el bajo, encima de mí. Se ha instalado un váter con triturador que desemboca en el sumidero de mi patio.
Ets víctima d'una injustícia. O fa temps que intentes resoldre un problema gros.
Li diuen que hi ha unes excavadores, que estan tirant un mur a terra de casa, que, bueno, s'ha presentat.
Posa't en contacte amb el contenidor del món a RAC1. Com és viure aquí en un pis de 7 metres quadrats?
Se la mica amb els problemes, baralles... crits, malsons, pensa que d'habitació a habitació
hi ha un metre. I nosaltres t'intentarem ajudar.
Volvimos y el dúo del váter ya no estaba, así que muchísimas gracias.
L'actuació de l'Ajuntament no ha estat la millor, ha estat una errada des de l'inici.
Estem bé, un barri molt tranquil, amb espais naturals a prop, a nivell emocional molt millor.
Envia una nota de veu breu al WhatsApp del programa. 669-10-10-10 669-10-10-10 RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1, podcast.
Hola, RAC. M'agradaria escoltar un conte.
D'acord, el busco al catàleg d'àudio de la Bacus a RAC més 1.
RAC 1, RAC més 1 i Abacus et regalen 21 audiocontes reexplicats per veus de l'emissora.
A l'arribar a Palau, la Ventafocs va aixecar totes les mirades.
Patapet! Havia crescut la mongetera més gran.
El Patufet.
La Ventafocs.
La Neguet Llet.
Pere i el Llop.
La Caputxeta Vermella.
I ho han fet perseguits per tots els paparazzis que ara aniran de vol.
I així fins a 21 contes clàssics per tota la família que ja us podeu descarregar
entrant a RAC més 1.
Porquet, obre la porta, que et porto una pizza.
21 audiocontes escollits d'entre els més coneguts, pensant especialment en avis i nets, fidels mantenidors d'una tradició que mai no s'ha de perdre.
I en aquell precís moment, quan el bruixot va obrir el forn...
Per... Els 21 audiocontes explicats per les veus de RAC 1 els trobareu a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
I a Bacus, tots som...
Més...
1.
RAC 1. Sol d'hivern estem sentint ara.
La pluja, serà la pluja.
Serà la pluja. Bueno, m'ha posat ella sol d'hivern, l'Esti Rubagosa.
No, perdona, l'Ernest
equivocat.
Despatxada. Ah, vinga, anem passant aquí, vinga.
Com van els
cables? Com van els cables? Vinga, els cables, pim, pim. Has d'anar al Joel Fortuny. Bueno, ha comès la testa. El Joel Fortuny que té raça.
Totes les cançons són
precioses. Es veu ahir, va demanar sushi, jijijaja, maromito, maromito va, maromito ve. Niguiri va, maromito va.
La, centrem, no?
Laia, centra't.
Estic centrada.
Estàs centrada.
No, tu,
Laia, centra't.
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró i companyia. RAC 1, tots som 1.
RAC més 1, podcast.